Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Juliol i mesos més calents els que s'esperen, i no ens referim a la temperatura ambient, sinó a la política. Dijous es va constituir el Consell Comarcal del Priorat i va deixar a l'oposició del partit amb més consellers, Convergència i Unió. La resta de forces amb representació van decidir tancar un pacte que els fa a mans l'ens comarcal. César López, de la Federació d'Independents de Catalunya, serà president els primers dos anys, Joan Carles García, del PSC, els dos darrers, i Esquerra Republicana assumirà la vicepresidència durant tot el mandat. Finalment, doncs, el que sí ho tenia a gola avall, el poder al Consell, no s'ho podrà acabar d'empassar. Ara veurem el que costarà recuperar la bona entesa amb què els partits tancaven la legislatura a l'ens comarcal. Veurem què en queda de la voluntat de sumar de tots. Abans d'entrar, però, en la constitució del Consell, repassem la resta de notícies de la setmana, alguna també amb el Consell com a protagonista. Comencem amb titulars. El Consell Comarcal del Priorat aplicarà un pla de sanejament per eixugar els més de 600.000 euros de deute que arrossega. Entre altres, es preveu contractar un crèdit de 500.000 d'euros i disminuir el pressupost durant els propers 4 anys. El nombre d'aturats es manté al Priorat durant el mes de juny, tot i experimentar alguns canvis. La xifra global és de 570, el que suposa una variació a l'alça de 74 persones respecte al juny de 2010. Toni Alcobé a la DEOCU Priorat i Jaume Domènech a la DEO Montsant són escollits nous presidents. Tots dos ressalten la importància d'incidir en el factor promoció durant els propers anys. Cornudella de Montsant acull avui dissabte la quarta jornada literària, una iniciativa impulsada per l'escriptor local Jesús Maria Tibau i que compta amb el suport de l'Ajuntament de la localitat. Entre els actes destacats, l'homenatge al poeta Joan Baptista Espasa. I en esports avui escoltarem el president del Porrera, Toni de l'Àguila, que ens parla de com afronta el club la propera temporada. També repassarem la cursa de muntanya de Capçanes. L'acord a tres bandes entre Esquerra, el PSC i Independents ha deixat sense Consell Comarcal Convergència i Unió i la seva candidata, Misericòrdia Montlleó. Els seus nou consellers queden superats pels 10 que sumen els de la resta de partits. César López, de la Federació d'Independents de Catalunya, serà president del Consell durant els primers dos anys i Joan Carles García, del PSC, els dos darrers. L'acord també marca que Esquerra assumirà la vicepresidència durant tot el mandat. Joan Carles García, del PSC, que va tenir bones paraules per l'anterior govern al Consell, justificava el pacte i recriminava a Ciu la falta d'iniciativa.
El sentit del nostre vot en aquesta legislatura ve una miqueta produït per la manca, entenem nosaltres, d'iniciativa del grup majoritari, que tenim més nombre de representació durant aquestes eleccions, i crec que el govern que buscaven de consens era un govern lícit i necessari, però crec que s'ha tardat molt en traduir. O sigui, nosaltres ens hem sorprès quan faltaven 8-10 dies i encara no s'havien dirigit a nosaltres. Llavors nosaltres el que vam buscar és una alternativa de progrés, una alternativa constructiva i una alternativa necessària amb aire fresc per la comarca. Entenc que en aquesta comarca, que som 10.000 persones, no sobra ningú. Jo crec que s'han de buscar fórmules de col·laboració perquè els anys que ens esperen seran difícils.
En la mateixa línia s'expressava un altre dels signants del pacte, Josep Maria Castan, alcalde de Cornudella i conseller d'Esquerra.
Si es volia doncs, fer també no, això una mica de, doncs, el govern d'unitat, doncs, s'hagués tingut que treballar. És allò que dius, no hi ha 10... No hi ha 10 regidors, sinó hi ha una majoria absoluta, i llavors quan no es té una majoria absoluta crec que s'ha de tindre molt en compte doncs, a la resta de persones, no? Lògicament, entre un dels motius doncs, que ens ha portat a dur aquesta, a part doncs, després doncs, de paraules que tenen un significat que ja anirem desenvolupant durant aquests 4 anys, que són dos pilars bases, no? Un és el treball i l'altre és la honestedat, amb la que es vol treballar des d'una mica el conveni o l'acord que hem adoptat avui nosaltres. No? Confluïm en bastants punts i doncs, ho volem dur a terme.
Per la seva part, Convergència i Unió afirmava que hi havia voluntat de formar un govern de consens i per aquest motiu s'han mostrat molt crítics amb aquest pacte a tres bandes. Escoltem Cori Montlleó.
La nostra era una bona oferta, sens dubte. La nostra oferta no només era entrar a govern, sinó que hi havia una àmplia exposició de vicepresidències i de govern, a més vicepresidències executives amb responsabilitats, per tant no ho entenc. Jo crec que el que hi havia era ganes de tornar a muntar un tripartit a la comarca del Priorat, i era un cert ressentiment amb aquests anys de que no han pogut estar doncs, al capdavant d'aquest govern comarcal les tres forces representades aquí.
Més enllà de tot això, però, al nou govern li tocarà governar. En aquest sentit, César López feia ja un primer esbós.
Com tota l'administració, estem molt falts de quartos, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, dedicarem tota l'àrea de la gent gran, l'àrea sanitària, el transport escolar, el turisme, que li fa molta falta i s'ha de desenvolupar molt aquí al Priorat, i també la carta de paisatge.
Apuntem finalment que César López és el 23è president del Consell Comarcal del Priorat. Canviem ara de comarca perquè Jordi Jardí és el nou president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. L'alcalde de Tivissa, únic candidat a la presidència, va rebre els vots dels 10 consellers de Convergència i Unió. Els representants del PSC i Acord Municipal Esquerra Republicana es van abstenir. Un cop investit, Jordi Jardí va fixar els objectius de l'ens comarcal. Ho escoltem.
Bé, les prioritats seran les persones. Estem en una situació que no cal que expliqui quina és, una situació de crisi, una situació en què la comarca està passant dificultats a nivell laboral, i per tant des del Consell Comarcal jo crec que la resta de forces també ho han manifestat així, no? Tenim un acord signat fa tot just uns pocs mesos que ens marca les línies a seguir de cara al futur més immediat, i aquesta serà la prioritat del Consell Comarcal. Aquestes línies que estan marcades en vermell al nostre pla de futur, aplicar-les des del primer dia, des del primer moment. Jo crec que estem legitimats perquè aquesta estratègia va ser presa per unanimitat pel Consell Comarcal. Jo crec que tindrem, tal com han manifestat també els portaveus de les altres forces, la seva col·laboració.
El nou president del Consell Riberenc va avançar que en el termini d'entre 8 i 10 dies es donarà a conèixer el cartipàs del nou equip de govern de l'ENS. Tornem ara al Priorat perquè, tot i que el nou Consell Comarcal, en parlàvem abans, es va constituir dijous, el govern en funcions va tancar la seva etapa amb una decisió important, aprovada per unanimitat de tots els grups, dur a terme un pla de sanejament per als propers 4 anys. L'objectiu és eixugar el deute de més de 600.000 euros de l'ens comarcal, una mesura que implicarà contractar un crèdit d'uns 500.000 euros. Ho explicava l'expresident del Consell, Josep Anton Robles, en aquell moment president en funcions.
Fer un pla de sanejament, com us diu, que aixugarem aquest dèficit de 640.000 euros que teníem del 2009. Per a fer això s'està fent una operació de tresoreria per un crèdit de 550.000 euros, que això ens posarà a zero, i esperem que a partir d'ara ja generem un romanent de tresoreria. Això vol dir que anirem generant romanent a favor fins al 2014.
El pla de sanejament, que ha estat redactat i supervisat per la Diputació, preveu que el pressupost del Consell disminueixi progressivament fins al 2014.
La intenció és que haurà de baixar, i bastant. Pensa que el 2014, que estem parlant del 2014, el pressupost, el pla de sanejament, preveu que sigui menor que el que tenim ara, el 2010. Això vol dir que 2011, 2012, 2013 i 2014, progressivament haurem d'anar baixant el pressupost del Consell Comarcal del Priorat.
El pla de sanejament preveu també que els ingressos provinents de la Generalitat es reduiran un 10%. Amb tot, si la reducció fos més acusada, caldria revisar el pla i fer-lo encara més rigorós. Governació ha ampliat el termini als ajuntaments per documentar les retribucions pels càrrecs electes locals. Els ens locals de menys de 2.000 habitants tindran fins a l'1 de setembre per presentar la documentació necessària per poder rebre les compensacions econòmiques. Tot i que la data límit per presentar la documentació era el 30 de juny, el departament ha decidit ampliar el termini. Ha tingut en compte la convocatòria d'eleccions municipals el 22 de maig i la conformació de les noves corporacions locals durant el juny. Apuntem finalment que el Departament de Governació destina l'import global de 5 milions i mig d'euros per a les compensacions econòmiques per als càrrecs electes locals. Tornem a un altre tema dels titulars. Es mantenen les xifres d'ocupació al Priorat. Imperceptible descens en una persona que deixa la xifra global en 570. Suposa una variació a l'alça de 74 persones respecte al juny de 2010. No obstant, tot i que la xifra d'aturats al juny és gairebé la mateixa que al maig, això no significa que les dades d'ocupació s'hagin mantingut estàtiques. De fet, en el darrer mes s'aprecia un descens en els serveis. Amb tot, continua com el sector amb més aturats i el que més ha crescut en el darrer any, més d'una quarantena de persones. L'altre moviment significatiu té a veure amb la nacionalitat dels que han trobat feina. hi ha hagut un descens en el nombre d'aturats de l'Estat, mentre que en el de grup de comunitaris i especialment de no comunitaris l'augment ha estat considerable. Falset, com a municipi més poblat de la comarca, és el que té més aturats, 215, el 40% de tota la comarca. En el darrer any ha vist com el nombre de veïns sense feina augmentava en un 18%. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, l'atur s'ha incrementat durant el juny en 15 persones i deixa una xifra de 1.372 aturats, 163 més que ara fa un any. Tornem a constitucions de consells, però en aquest cas de les denominacions d'origen vitivinícoles, Montsant i Priorat. Comencem per aquesta última, ja que a la DEOC Priorat hi ha hagut canvi en la presidència. Salustià Álvarez ha estat rellevat al capdavant de la institució per Toni Alcover, enòleg i professor de l'Escola d'Enologia Jaume Siurana. Alcover ens comentava que d'una banda cal centrar-se en el nou plec de condicions de l'Organització Comuna de Mercats, de l'altra també en la promoció.
Treballarem amb un grup de treball que reunirà a diversos empresaris de la denominació d'origen Priorat i això ho enfocarem sota aquest punt de vista. No? O sigui, en principi hi haurà una promoció internacional i una promoció interna, el que és la comarca i el que és Tarragona, i el que passa és que les directrius encara estan per veure, no? Perquè hem d'estudiar com ha funcionat això de l'espai Priorat.
A la DEO Montsant, tot i que amb algun canvi al Consell Regulador, la presidència es manté en mans de Jaume Domènech, que ha estat al capdavant de la institució des de la seva creació l'any 2001. Domènech, que agraeix la renovació de la confiança del Consell, marca objectius per als propers anys.
Tenim 4 anys d'una trajectòria difícil en quant a tota la conjuntura mundial que tenim amb el tema del vi, però no per això hem de baixar la guàrdia, al contrari, hem de continuar treballant amb il·lusió, amb ganes, amb voluntat, amb un objectiu, amb objectius clars. Avui els objectius claus de Montsant és ha de continuar siguent el que fins ara ha estat, la seva divisa de la qualitat, d'un producte ben fet, de tindre cada vegada anar a copsar més als mercats exteriors. Això és important, treballar també, perquè això és una feina també del Consell Regulador, de poder aconseguir cada vegada més que tinguem més implantació dintre del mercat català i a poc a poc doncs, anar pujant amb voluntat, amb ganes i amb constància al llistó de Montsant.
Les darreres eleccions als Consells Reguladors de les DOs van ser el 2006, però els mandats tenen vigència de 4 anys. Per tant, si fem la suma, i degut a diversos factors, les eleccions aquest cop es van fer esperar més del compte. La cooperativa Falset Marçà va acollir dilluns la presentació del projecte SocialCop. Aquest té per objectiu la prestació de serveis d'atenció a les persones des de les cooperatives agràries i, principalment, la generació d'ocupació femenina. En l'acte que va tenir lloc a la sala de botes del celler hi va prendre part el secretari d'Estat de Medi Rural, Josep Puigeu, que va destacar la importància del sector agroalimentari i el paper de les cooperatives.
La indústria agrària i agroalimentària és el primer sector industrial europeu i el primer sector industrial espanyol. No es veu. Per què? Doncs perquè està fet bàsicament per petites i mitjanes empreses, empreses familiars, empreses inclús algunes que cotitzen en borsa, però gens especulatives, molt sòlides. Però a part d'això hi ha una trama social basada en les cooperatives, on en sectors com el del cereal, el de l'oli d'oliva, el dels fruitxecs i el del vi, té una presència no tan sols en primera transformació, sinó en tot el cicle del producte, gairebé hegemònica. Per tant, aquest sector no es visualitza, però és, econòmicament parlant, dels més importants que hi ha avui en dia a l'economia occidental.
Al respecte de la crisi que ha colpejat tots els sectors, també l'agroalimentari, Puigeu es va referir a que les cooperatives l'han assumit de manera diferent.
Com han suportat això les empreses agràries i alimentàries i també les cooperatives? Anava a dir una bestiesa, com sempre, un forat més al cinturón, menjant-se part del patrimoni, i a les comptes de resultats ho podeu trobar, però sense destruir ocupació i sense tancar portes. Quan molts sectors industrials durant aquesta última crisi han tingut desfetes a nivell de suspensions de pagaments, processos concursals, del voltant del 70% superiors en períodes iguals, el sector agrari i el sector agroalimentari no ha presentat els llibres al jutjat, no ha fet situacions concursals, no ha fet fallides. Perquè ho ha fet, insisteixo, contra els seus marges i contra el seu patrimoni.
En l'acte de presentació de SocialCop es va insistir en que les cooperatives agràries són, a nivell empresarial i social, un element de cohesió i desenvolupament del territori. Canviem ara radicalment de tema i anem al Parc Natural de la Serra de Montsant, que ha presentat ja les activitats del segon semestre de la campanya Descobreix el Parc Natural de Montsant. En total són 27 activitats i 4 exposicions, dues fixes i dues temporals, amb l'objectiu comú de donar a conèixer el patrimoni natural, històric i cultural d'aquest espai protegit. La campanya d'activitats és el resultat de la col·laboració de les empreses Pedrenca, Catxut i El Brogit Guiatges, així com d'entitats i estudiosos que treballen al parc per donar a conèixer els projectes de conservació que s'estan desenvolupant des de l'equip de gestió. Entre les propostes, majoritàriament s'hi troben rutes guiades de senderisme interpretatiu, que tracten diversos aspectes, des de la història de l'espiritualitat fins als arbres centenaris del parc. A més, s'ha apostat per donar continuïtat als cicles de Coves de Montsant i el de Roques que ens parlen, dedicats a aprofundir en la geologia de la serra. També s'ofereix una sortida en anglès i un itinerari dirigit a membres de l'ONCE. A banda d'aquestes activitats, destaquem que el dia 27 d'agost, Cabassers acollirà la setena nit dels ratpenats. Anem ara a Cornudella de Montsant, que acull avui dissabte la quarta jornada literària, una iniciativa impulsada per l'escriptor local Jesús Maria Tibau i que compta amb el suport de l'Ajuntament de la localitat. El certamen, que tindrà lloc al Teatre Íntim, s'iniciarà a 6:45 de la tarda amb la lectura de fragments d'autors convidats, entre aquests l'escriptor falsetà Fede Cortés, el mediàtic Víctor Amela o el propi Jesús Maria Tibau. Ja a 8:45 es retrà homenatge al poeta Joan Baptista Espasa, amb lectures de fragments de la seva obra a càrrec de l'actor Anton Dalmau. Un cop acabat l'homenatge, el grup de teatre Tebac pujarà a l'escenari l'obra de Jesús Maria Tibau, Una sortida digna, un espectacle basat en un recull de contes que tenen la mort com a fil conductor i que són tractats des de l'humor i la tendresa. La quarta jornada literària de Cornudella es clourà amb l'actuació musical de la Soul Machine. I abans dels esports, dos petits apunts relacionats amb l'oficina jove del Priorat, de fet dues xerrades. La primera és la que va tenir lloc ahir al vespre i que va portar tres estudiants a explicar la seva experiència a Conosur. Van exposar les vivències d'un viatge que els va portar a ser testimonis de la lluita social dels agricultors i part de la població d'aquest territori sud-americà. La segona xerrada, organitzada per l'oficina jove, tindrà lloc el proper divendres i versarà sobre consum, recomanacions d'abans les companyies de telecomunicacions, advertències per als viatges d'estiu, consells per a les rebaixes, entre altres.
Els esports.
Tot seguit, l'actualitat esportiva, com sempre, de la mà del Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Si la setmana passada parlàvem amb el president del Falset Esportiu, Francesc Pi, aquesta setmana parlem amb el president de la Unió Esportiva Porrera, Toni de l'Àguila. Després que el seu equip fes una temporada força digna, acabant a l'11è lloc de la classificació a la tercera territorial. A nivell esportiu, la propera temporada es presenta amb un equip força més jove i l'esperança de poder mantenir el nivell.
Bé, doncs, bueno, en principi tenim bastantes baixes, tenim dos fitxatges ja fets i... en principi es presenta bastant bé, per almenys per poder continuar de moment. Potser tenim menys aspiracions que l'any passat, s'ha de ser sincer, perquè les baixes que hem tingut són molt... es noten molt i els fitxatges que estem fent són gent molt jove una altra vegada i tenim un promig de... és que encara tenim un promig molt més jove de tota la plantilla, vull dir, un promig de 20-21 anys i són gent tot molt jove.
En el pla estrictament econòmic, la Unió Esportiva Porrera manté pressupost, però caldrà veure si amb aquests diners es pot fer el mateix.
Tenim un pressupost més o menys molt a prop de la temporada passada. Vull dir, estem sempre nosaltres, en part per això, per sort o desgràcia, sempre estem rondant el mateix i estaríem entre 10 i 12 mil euros. És el nostre pressupost que comptem. El que passa és que esperem, després d'haver-se aprovat a l'Assemblea el tema de les mútues, de que s'haurà de pagar a cada equip, no sé com anirà el tema, vull dir... és un tema molt complicat.
Tot i així, el Porrera iniciarà una nova temporada al setembre a la quarta catalana, conscient que fer un equip és cada cop més difícil.
Cada cop és més difícil, sí. I més, torno a repetir, si cada vegada més els jugadors han de pagar més coses, perquè els clubs no poden. I que ja et vingui un jugador gratuïtament, que et vingui de fora, que et faci quilòmetres, que es pagui la gasolina, amb els moments que estem passant, amb tot, doncs també s'hi afegeix al futbol, també s'hi afegeix, està clar, i cada vegada costa més trobar gent que pugui fer una mica l'esport que vol, perquè econòmicament no s'ho pot permetre, així de clar.
Diem finalment que la Unió Esportiva Porrera començarà els entrenaments la primera quinzena d'agost. I avui tanquem els esports de l'informatiu parlant de la cinquena cursa de Capçanes que es va celebrar el passat cap de setmana. Cal dir que el guanyador va ser Jordi Garcia, de l'equip AC77, amb un temps de 51 minuts 19 segons, a 6 minuts del segon classificat. Resaltant la categoria femenina, la guanyadora va ser Sílvia Francín Sánchez, amb 1 hora i 8 minuts de l'equip Estival Park. Resaltar també que van participar un total de 170 esportistes amb un recorregut de 13 km i mig. I en la cursa de capçanes avui tanquem el capítol dels esports de l'informatiu. Ens retrobarem el proper cap de setmana. Serà doncs fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
Immersos ja de ple en el mes de juliol, és bo saber si farà més o menys calor o si s'esperen canvis. La informació meteorològica amb l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per unes altes temperatures ja pròpies del rigorós estiu. No hem arribat a grans extrems, però sí que la calor s'ha deixat sentir en força ja i la inestabilitat pràcticament no ha existit. El que queda de cap de setmana continuarà la situació pràcticament idèntica, temperatures altes, cels clars, temps assolejat i tan sols a l'última hora del dia poden aparèixer alguns núvols a principis de brot de tempesta que no tindrien cap conseqüència, sobretot al final del diumenge. En definitiva, doncs, estabilitat gairebé completa aquest cap de setmana, amb temperatures altes i molt pròpies, doncs, per a gaudir de la piscina i de la platja aquí a les nostres comarques. I en efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1904, es registraven inundacions a la província de Valladolid degut a les intenses tempestes.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Amb el temps posem, com és habitual, el punt final a l'informatiu de Ràdio Falset. Ja sabeu que l'actualitat local i comarcal torna a partir del dimarts amb els butlletins horaris. També ho sabeu que la podeu consultar a tota hora a la nostra pàgina web radiofalset.fm. Jo, l'Alfonso Reig, que us ha estat acompanyant durant aquest espai, m'acomiado i us desitjo que passeu molt bon cap de setmana. Això està tot, gràcies, com sempre, per la vostra atenció i seguiu escoltant Ràdio Falset. Fins aviat!